COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què el poble està ja quasi Borussia, quasi Bayern, quasi Real Madrid. Demà sabrem quin serà el rival del Barça a les semifinals de la Lliga de Campions. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, camí de Wembley.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui amb el Cito Guitarrón Ramírez al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
Ambient de màxima atenció pel segon Barça Panathinaikos dels quarts de l'Eurolliga. Les crítiques dels grecs a la honorabilitat dels àrbitres fiquen més tensió en partit que pot donar el Barça mig bitllet per la final a 4.
Top 3.
A l'Espanyol Longo se'n va a Itàlia per ser examinat pels metges de l'Inter de Milà de la lesió a l'espatlla dreta. A més, Colotto dona gairebé per feta la renovació de Javier Aguirre.
Top 2.
Leo Messi guia el Barça a les semifinals de la Lliga de Campions. Demà, a pel migdia, a Nió, el Barça coneixerà el seu rival d'un grup de 3 equips. El Real Madrid, el Bayern de Munic i el Borussia Dortmund.
Top número 1.
La presència de Messi davant el Paris Saint-Germain no ha agreujat la lesió, segons explica el Barça, i confirmen les proves realitzades avui. Messi seguirà la pauta de recuperació establerta i l'evolució marcarà la disponibilitat.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui passen pel programa el director executiu de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu, i l'assessor esportiu del Futbol Club Barcelona, Carles Reixac.
El debat a Esports COPE.
Aquest dijous ens prenem els millors bracafés amb els millors tertulians, Josep Maria Minguella i Enrique Ortego.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem si voleu que a les semifinals de la Champions us toqui al Madrid o preferiu un altre rival, si sou del Barça. Vaja, o penseu com el Ramon Lapenya, que diu: aquestes alçades de competició, tant se val. Força Barça! Us esperem els vostres comentaris a facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter, @EsportsCope.
Últimes hores per enviar preguntes, inquietuds pel José Mari Vaquero. Demà estarà aquí el capità del Dream Team per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero EsportsCope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a EsportsCope.
Gairebé 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda, la pilota ja roda EsportsCope.
Era una tarde calurosa de verano. Sobre las 9, cuando bajó el sol, mi mujer abrió la ventana. Entró una brisa agradable y con ella un balón a toda velocidad y ¡zas! En toda la cara. Y más feliz que un perro con dos colas.
Un momento de inspiración con la quiniela y ¡zas! El pelotazo de tu vida. Esta semana bote de 2,5 millones de euros. Si sueñas, loterías.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama. Esta medianoche tienes todo el deporte en COPE. En el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Deja, en Repsol pago yo, cariño.
Que no, que pago yo.
Que no, pago yo, que con la tarjeta del Corte Inglés me dan un 3% del importe total para la cesta de la compra.
Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Paga con la tarjeta del Corte Inglés y te daremos un 3% en los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor. Infórmate en Repsol.com.
Tiempo de juego. El de la cadena COPE.
¡Dale, Oli!
Ha comenzado el partido, ha robado un balón, se es Fábregas, se está haciendo la diagonal. Ha perdido el control del esférico, sacó de centro con patadón arriba. El Paris Saint-Germain, que juega de blanco a nuestra derecha, a nuestra izquierda el Barça. Mete en la carrera por la parte izquierda para Pedro, la controla Pedro con él. Ya le envía, ese tipo es una lapa, está muy cerca de Pedro. Envía el balón fuera de banda.
Sí, pero Pedro está haciendo su trabajo muy bien, como siempre.
De Alex.
Fuera.
No, dame afuera, afuera, pero no va a haber tiempo. Es final ya de la primera parte final. De los primeros 46 minutos, lo mejor. El resultado mantiene vivo al Barça. Barça 0, Paris Saint-Germain 0, Sonia.
Se va rápidamente Tito Vilanova.
Dale, Oli.
Comenzó la segunda parte con saque de centro a cargo del Barça. Ha perdido la bola, pero hay falta de Jale sobre Pedro. No ha habido cambios definitivamente, Sonia.
Nada, ninguno. Los mismos jugadores que empezaron el partido.
Pastore, Pastore, Pastore. Gol. Gol. Buena posición de Pastore. Muy hábil Zlatan Ibrahimovic. Tenía a la Vecchi, pero en fuera de juego. Se la metió para Pastore, que le acompañaba. Se fue por velocidad. Cruzó con la izquierda Pastore. Estaban avisando. Ahora no ha podido hacer nada Víctor Valdés. se abrazan cerca del banderín de córner. Marca Pastore, marca el Paris Saint-Germain, Barça 0, Paris Saint-Germain 1. Adriano, no se ve reacción, ahora sí.
Calienta Messi.
Ahora sí.
Hay que sacar el
aire. Mira cómo lo celebra el público, ¿eh? Se pone en pie, aplausos. Cuando han visto al astro argentino ya con el peto calentando en la banda. Segundo cambio. Así recibe el público del Camp Nou al 10.
Leo, el Cid campeador.
Alves, Alves la deja para Leo. Ahí está Leo. Se va de Marco Verratti, se va de otro, de Thiago.
¡Fenomenal! ¡Para que tire finalmente el gol! Su hijo, Pedro, qué bueno que lo hiciste, cómo has marcado, cómo tiraste, puedes dar el paso a semifinales. Fue Leo quien fabricó para David Villa, fenomenal, la deja para la zurda de Pedro, con puntería, al palo largo, al palo izquierdo, a media altura, marca el de Amades, marca el canario, marca Pedro, 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 Pedrito, Barça 1, Pedro, Paris Saint-Germain 1. La corta, Piqué, final. Estaba todo perdido, marcó Pedro, marcó el Barça, mereció el empate en la segunda mitad, está en semifinales el Barça, pasó, empate a uno, Barça 1, Paris Saint-Germain 1, adelante Sonia.
Ahora sí ya.
Doncs aquesta és la pel·lícula Tiempo de Juego del Barça 1 PSG 1, marcador que classifica el Barça per sisena temporada consecutiva per les semifinals de la Lliga de Campions. Ho estem repetint molt a les últimes hores, però és que té un mèrit terrible. Partit marcat per la irrupció de Messi a l'última mitja hora per capgirar la dinàmica. Messi al rescat. És evident que no estava físicament bé ahir i la pregunta avui és si està bé o si s'ha complicat la lesió muscular. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, encara emocionada amb el gol de Pedro. Tenia un presentiment que marcaria el canari.
Com està Messi?
L'ecografia que li han fet aquest migdia descarta que la lesió hagi empitjorat. Va haver d'entrar al minut 62, va jugar mitja hora amb risc, però va saber dosificar-se després del gol. Va sentir una punxada preocupant, però sort que no s'ha agreujat aquest trencament muscular al bíceps femoral. El comunicat del club d'aquest migdia diu que Messi seguirà amb la pauta de recuperació establerta i que la seva evolució marcarà la disponibilitat pels propers partits. Ja us informem aquí a Esports Cope que no tornarà a jugar fins la semifinals del 23 o 24 d'abril, perquè com també us vam explicar la setmana passada, el període de baixa era de 3 setmanes per estar tranquils i es mantenen els terminis. Queden 2 setmanes perquè torni. A més, hem de dir que Adriano, que el van haver de retirar per precaució, només té una sobrecàrrega al bessó dret. De totes formes, tampoc pot jugar a l'anada de les semifinals perquè està sancionat.
Xarxa Fort de Catalunya et convida a gaudir a l'espíritu de Montjuïc. Vine del 12 al 14 a Montmeló a la gran festa del motor d'avui, d'ahir i de sempre. Visita l'estand de Ford i descobreix el nou Ford Fiesta ST. Vine a qualsevol concessionari Ford. Entra i descobreix el millor motor de l'any, el motor EcoBoost. I només per això et regalem 2 entrades per a l'espíritu de Montjuïc. Xarxa Fort de Catalunya.
Sílvia, acabes d'arribar d'un acte, un clàssic ja, la presentació del llibre Històries Solidàries, aquest any amb Vidal com a protagonista.
Casualitats de la vida, 5 dies després de reaparèixer. L'endemà de la classificació contra el Paris Saint-Germain, Vidal, protagonista de luxe en aquesta presentació, ha dit que no té preferències com a rivals a semifinals de la Champions i que creu que el Barça ha de guanyar aquesta Champions partit a Vilanova.
Bueno, no, ya quedan 4 equipos que son muy, muy buenos. El objetivo es llegar a la final y levantar esta copa. No para el equipo, pero sobre todo para Tito, que él este año ya ha pasado momentos difíciles. Intentaremos dar lo mejor como siempre, sí o sí, como se dice aquí, hay que pasar. Bueno, no, ya queda.
També pregunta obligada sobre el seu futur. Acaba contracte aquest estiu, encara no es parla res de les seves negociacions per la nova. Andoni Zubizarreta ahir no va voler dir res tampoc. I a Vidal ha fet una resposta oberta. Vol seguir jugant, voldria acabar el Barça, però ja veurem.
Bueno, yo creo que en este sentido manda el club. Yo tengo un contrato que se acaba en junio y he luchado yo para volver a jugar. Aparte de mí, nadie puede decidir lo que quiero hacer o lo que debo hacer. Yo quiero seguir jugando. Quería acabar aquí, pero si me echan... No me echarán, pero ya no, estoy bien ahí. Estoy bien aquí, que quiero acabar aquí, pero bueno, Dios manda y también ya tengo familia, mujer, niñas, y ellos viven bien aquí, pero yo quiero seguir jugando y lo decidiré yo.
Te ho dirà, com diu a Vidal, bromista, també quan li han preguntat si es veu jugant a Wembley la final. Ell ha dit que llàstima que no pugui jugar fins i tot Tito Vilanova. Ell ha dit que es conforma amb els minuts que tingui, que continuarà ajudant a l'equip. Ha parlat en aquesta presentació, novena edició del llibre Relats Solidaris, històries de 41 periodistes esportius en portada, amb foto espectacular de Jordi Cotrina, com sempre, el gran fotògraf del periòdico. Sortirà a la venda dissabte i enguany recapta fons per la lluita contra la fibrosi quística.
Doncs a comprar llibres tothom. Gràcies, Sílvia, que vagi bé. Comentem el partit d'ahir, també el sorteig de demà, amb Carles Reixac. Charlie, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, es va patir ahir, eh? Va costar molt classificar-se per semis, eh?
Sí, va ser un partit complicat, però bueno, diguéssim, era un partit que ja està ahí una mica així, no? És un equip d'aquests complicats, d'aquests que, com a dir, vulgarment, no necessiten doncs, fer gran cosa per poder-te guanyar un partit, perquè són gent molt ràpida i, a més, fan molt bé a pilota aturada, amb faltes, corres i coses d'aquest tipus, i, per tant, era un partit a priori complicat. Era un, té un tipus de futbol a salvar les distàncies una mica com el Real Madrid.
Hi ha una intervenció, una acció, una circumstància que evidentment marca el partit i l'eliminatòria, que és la sortida al terreny de joc de Leo Messi. Sé que la pregunta és complicada perquè s'ha de fer futbol ficció, però tu creus que si Leo Messi no surt ahir al camp, el Barça es classifica?
Jo ho veig complicat, no? Però jo crec que va ser una mica el tema, ja és una mica psicològic, no? És un problema de que primer l'equip, el públic, està una mica fred, el veuen al calentar, doncs el Messi, la gent es calenta, automàticament comencen a vibrar, comencen a animar, l'equip doncs se'n ressent. Vull dir, jo crec que és una cosa, una mica, hi ha una mica de psicosis col·lectiva, m'explico, vull dir, no? Sí, sí. La sensació una miqueta que quan tens el Messi, doncs tothom està una mica més tranquil, començant pel públic, començant, passant pels jugadors i passant per tothom, no? Jo crec que ahir era notori, doncs, que el Messi no estava bé, perquè tenia que vigilar el moment d'arrencar i això, però així tot va fer dues o tres arrencades i, bueno, la jugada del gol pràcticament va ser una jugada individual seva, no? Per tant, el Messi és molt Messi i en aquest Barça, doncs, és molt important.
Sí, sí, els seus companys es venen a dalt, el clima a la grada del Camp Nou canvia i el PSG també s'espanta una mica, no?
Sí, perquè automàticament, doncs, ja si una mica més cues enrere, ja estan més tranquils, estan menys tranquils, vull dir, abans estaven molt tranquils, semblava que davant no hi havia pobre, i en el moment que surt el Messi, doncs, automàticament la gent es posa una miqueta més a la defensiva, donen més espai a que el Barça, a mig del camp, doncs, pugui jugar, fins i tot quan el Messi baixa a recollir alguna pilota, doncs, no el segueixen, i tot això, tenint en compte, és que el Messi no estava al 100%, no? Però, bueno, jo crec que en aquest moment, doncs, el Messi espanta bastant.
A vegades, Charlie, què tal? Bona tarda. A vegades, tu, quan es parla de jugadors lesionats, prefereixes sempre que jugui d'entrada i després, si es lesiona, ser substituït. En aquest cas, em sembla que la teva opinió era diferent. És a dir, esperar únicament si era necessari a Leo Messi, no?
Això mateix. Perquè a vegades que les coses, bueno, un jugador que està una mica tocat, dius, surt, el lesiona i ja has fet un canvi, diguéssim. Ja has gastat un canvi, no? Però jo hi creia que, en principi, el Barça no tenia que anar jugar, diguéssim, amb aquest risc, perquè de tornar-se a lesionar seríem parlant de 3 o 4 setmanes, no? I llavors el Messi podria, diguéssim, doncs, quedar molt afectat ell i tot l'equip, no? Ara, bé, quan la cosa està ja pràcticament perduda, i dius, bueno, doncs la Lliga la tenim pràcticament guanyada, i si quedem a fora, de la Champions, doncs mira, o caixa o faixa, no? I llavors jo crec per això, amb aquesta opinió, la vaig canviar i concretament perquè es tractava d'això, d'un partit especial, no? Que si quedaves eliminat, doncs el Messi que pogués estar una setmana o dues més parat, doncs no tenia descendència. En canvi, si no passava, doncs ja diguéssim, la cosa és diferent. En una paraula, possiblement el diumenge sigui de suplent, m'expliqui, o no jugui, no. Per acabar-se de recuperar. Però ahir tenien, era, diguéssim, una mica quasi obligat a que, dada les circumstàncies i la situació, doncs el Messi no tregués la cap al camp.
La lectura positiva és que tu tens el millor futbolista del món, que inclús estan, tu deies el 80%, jo crec que ets generós, eh? Jo crec que ahir estava el 10 o el 20%, perquè l'home es notava que físicament estava molt per sota, però hi ha una lectura, jo crec, negativa amb tot això també, Charlie, que és que tenint a un equip els futbolistes que tu tens, a Xavi, a Iniesta, a Cesc, a Piqué, a Valdés, en fi, pràcticament era la selecció espanyola. Si no surt Messi, va fer la sensació de que el Barça no era capaç d'eliminar el PSG.
Però diuen que ahir va jugar, primer, el cas de Valdés va jugar perfecte, va ser una actuació espectacular, no? El que sí és veritat, doncs, que ahir tothom estava una miqueta més acelerat, eh? A més, tornem al mateix. Tu saps que a vegades hi ha equips que la seva manera de jugar complica molt l'existència, diguéssim, d'un altre equip, no? I el Barça és un equip que necessita la pilota, que necessita tindre molta possessió, que necessita, doncs, anar tocant i tocant i tocant, i quan això no es produeix, i hi ha equips com el cas d'ahir, l'equip contrari, doncs, que condueix molt, que són molt ràpids, que et fan sprints de 40 i 50 metres, el Barça, doncs, ho acusa molt més, no? Això ens ha passat contra el Madrid, ens ha passat contra... I això, doncs, fa, doncs, que és el diguéssim, una mica l'antifutbol que li va malament al Barça, no? I ahir, doncs, no era cap excepció.
I tu creus, Charlie, que el Marc Bartra va superar la decepció primera de no jugar? Va jugar, va demostrar que pot jugar i ha de jugar, perquè, a més, Adriano té targes grogues al partit de semifinals, no?
Jo crec que sí. Jo crec que el Bartra té una cosa molt bona en relació a altres jugadors, que està molt convençut de les seves possibilitats. Jo diria que fins i tot a vegades, diguéssim, de tan sobrat que juga, doncs es complica una mica la vida. Però això és bo per un jugador que té que jugar a Can Barça, no? A Barça tens que jugar sense por, una mica sobrat, una mica convençut, i és veritat que algun dia, doncs, fotent una cosa d'aquesta mica especial, pots rebre un gol, no? Això el que ha de fer, doncs, que en aquests partits claus, aquests partits importantíssims, que això no es produeixi. Però tu fixa't que tots els jugadors del Barça i el Piqué o mateix Busquets, tant perds alguna pilota, que fins i tot és una jugada perillosa, però com a contra la partida, doncs, a vegades també solventes moltes paperetes. No? Per tant, jo crec que temperamentalment jo crec que el Barça és un jugador segell Barça.
I et vull preguntar també per Xavi. Com el veus? Perquè jo físicament el veig molt justet i jo crec que això l'equip ho acusa també bastant.
Bueno, jo crec que el Xavi va tindre a fer una cosa bé, que va tindre el futbol control, va voler controlar el partit, va haver moments, doncs, que ho va aconseguir. Aquest control passa sempre pel Xavi, però ahir també diríem que el Barça va fer moltes més errades de les normals, no? A nivell de passes, jo crec que, per exemple, el Busquets va fallar més del normal, o l'Iniesta va fallar més del normal, el mateix Xavi també, i jo crec que va ser una mica un cúmul de coses que això el Barça no està acostumat, no? Vull dir, el Barça té un percentatge elevadíssim de passes ben fets, i ahir potser amb aquesta creació de jugades de gol, al perdre la pilota, aquests del Paris Saint-Germain, et dic, tenien un contracop importantíssim i ràpid, i el Barça se'n va ressentir, sobretot la primera part, que ells van tindre un parell d'ocasions o tres que van ser francament complicades.
A qui vols demà?
Jo crec que la por que em fan a mi, bueno, la por tampoc és una cosa, perquè al final tots són bons, no? Però jo crec que a mi m'agradaria, doncs, que juguessin, que ells a la millor juguessin al final una final, doncs, el Madrid per un cantó i el Barça per un altre, no? El que passa que em fa la por de que potser a la Champions els interessi més a la final, doncs, per exemple, un equip de cada país, no? I, per tant, no t'estranya, doncs, la millor un Bayern Múnich contra el Borussia i un Barça-Madrid, no?
Però a tu t'agradaria una final Barça-Madrid, sí? T'agradaria?
A mi m'agradaria, sí. O com a mínim trobar-se a la final, m'explico, no? I jo, si pogués triar, sens dubte, doncs, triaria el Bayern pel Madrid.
que es barallin ells, sí. Sí, clar.
I us haig de demanar, doncs, demanem.
Sí, home, sí, clar.
Sí, perquè el Madrid millor o pitjor a dos partits?
Home, a mi m'agrada més a dos partits, perquè una final, però vull dir, tal com està la situació, Bayern-Madrid és un partit que també té una encara especial. El Bayern està en aquests moments en un gran moment.
Sí, que és barat. Sí.
Això mateix, és millor que juguin entre ells.
I una última cosa, Charlie, si m'haguessis d'ordenar per estats de forma ara mateix els quatre equips, com els ordenaries?
Jo potser diria, en aquests moments potser el més en forma és el Bayern-Múnich.
Sí.
Bayern-Múnich... una mica físicament, parlem, no? Sí. Parlem de... Físicament el Madrid està fort, també, físicament, amb un consell de jugadors importants, Barça i els altres alemans, amb aquesta proporció.
Sí, que sí. Passa és que queden encara 15 dies, no?
No, vull dir, això hi falta, vull dir, en aquest moment, dius, sí. Partit d'ahir, partit del Madrid i partit dels alemans i partit dels altres alemans. Tancant, diguéssim, el balanç ahir, sí. Diria que és així. Però d'aquí 15 dies poden canviar totalment el seu país.
Abans a la redacció, el Joan Ballori traia un tema que era millor jugador del món, Leo Messi, no?
Sí, sí.
Segon millor, Leo Messi Coix.
Sí, no. Home, no, ara en aquests moments està fet que li està traient molts partits endavant, però molts i molts, és també el Cristiano Ronaldo Real Madrid.
Està molt fort, sí.
I està fi i oportú, perquè abans l'oportú sempre era el Messi, que en un moment precís, patabam, sortia i fotia el gol, o jugava de gol, no? I això, aquesta oportunitat, potser el Cristiano Ronaldo no ho tenia tant, no? Però en aquests últims temps també hi ha que reconèixer que en el moment precís apareix.
És veritat. A veure què passa demà. L'important és que el Barça, i això té mèrit, per sisena temporada consecutiva està a les semis de la Champions. Carles Reixac, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Doncs demà el sorteig serà a les 12:25, començarà a les 12, des de les 12 la cadena Còpia, aquest sorteig de les semifinals de la Lliga de Campions, a Nió, el Bombo, Barça, Real Madrid, Bayern de Munic i Borussia de Dortmund, sorteig pur, partits d'anada 23-24 d'abril i les tornades 30 d'abril i 1 de maig. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. A Nyon, a Suïssa. Gianni Infantino, secretari general de la UEFA, Giorgio Marchetti, director de competicions, i Ruud van Nistelrooy, preparant avui l'escenificació de demà del sorteig de la Champions. Escalfant ja les boles pel sorteig, però no les escalfen massa. No sigui cas que demà, quan fiquin la mà Ruud van Nistelrooy o Steve McManaman, facin un gest de dolor com si no aguantessin la calor de les boles. De manera que potser busquen una altra solució. Boles rugoses pel Madrid o el Barça i boles de superfície més llissa pels equips alemanys. I la UEFA què vol? Una hipotètica final Barça-Madrid a Wembley o assegurar un equip de la Lliga Espanyola contra un equip de la Bundesliga a la final de Londres? A mi m'agradaria Borussia-Barça i que es tornin a barallar Madrid i Bayern de Múnich a les semifinals de la Champions.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Oliveros vol al Borussia, el Charlie vol al Borussia, jo també... i al Borussia, i a Madrid, que volen a Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo respira el Madrid? ¿Hay alguna preferencia para mañana, para el sorteo?
Bueno, no hay unidad o unanimidad, por decirlo de alguna manera, respecto al rival que prefieren que les toque mañana. Hay división de opiniones, como te digo, especialmente en el vestuario, porque, hombre, hablar del madridismo, imagínate, influye la afición, influye el vestuario, el cuerpo técnico, los directivos. No hay unanimidad en el vestuario especialmente. Se debaten entre el Dortmund y el Barça. Lo que sí tienen muy claro, y ahí sí que podríamos hablar de unanimidad de criterio, es que al último que quieren enfrentarse en esta edición de la Champions es al Bayern de Múnich.
Sí, sí, parece que el Bayern se ha convertido para todo el mundo en el favorito número uno ahora para ganar la Champions. La sensación es que el Real Madrid ahora podría ser superior al Barça en dos partidos más que en uno, Melchor. Hace unos meses o hace alguna temporada igual era al revés, pero igual esa tortilla ha girado ahora un poco, ¿no?
Entre el Dortmund y el Barça son la preferencia para que les toque en semifinales. Hombre, prefieren incluso un poquito antes al Dortmund si hiciésemos un cálculo así genérico. Y en el Barcelona, pues porque ya se han quitado pues ese respeto que le tenían al Barça en los últimos años, se han dado cuenta y han demostrado que pueden ganarle en dos partidos, en eliminatorias, también lo han hecho en un partido como en aquella final de la Copa, pero últimamente han acortado esas diferencias, incluso creen que ahora mismo están mejor que el Fútbol Club Barcelona. Si además entienden que el Barça no está atravesando su mejor momento, Messi tocado, pues entienden que el Barça prefieren tenerlo a dos partidos incluso que a uno, ¿no?
Bueno, pues veremos qué pasa mañana. Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buena tarde.
Atenció, atenció, que els amics del restaurant El Galliner de l'Olga celebren aviat, Oli, el seu quart aniversari.
Quan és?
El dia 7 de juliol.
Sant Fermín.
Sí, i el més espectacular és com ho faran. Amb una festa passeig en un catamaranc de disseny d'última tecnologia. Allà hi haurà bon menjar, refrescos, aigua, sangria i fins i tot, si us ve de gust, us podreu banyar en alta mar. Si voleu pujar a bord amb els amics del Galliner de l'Olga per celebrar el seu quart aniversari, heu de trucar al 93-485-5002 o al 618-54-56-25. Repetiré els telèfons. 93-485-50-02 o 618-54-56-25.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Avui fem petar la xerrada amb el Josep Maria Minguella. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquí estic, prenent-me el Bracafé al Pompeia.
Hombre.
Comentant la jugada d'ahir.
Marc incomparable, eh?
Ha jugat a tenis o no?
Sí, clar, home, primer jugar a tenis, després entutxem, perquè si no la cosa no va, i després prenem dinar i Bracafé.
I Bracafé, molt bé.
Cappuccino i endavant.
Molt bé. Enrique Ortego, Marca, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ponemos un Bracafé, ¿cómo lo quieres?
Un tallat.
Un talladet pel Ortego, molt bé.
Un tallat, que gran, eh?
I tu, Oli?
Sí, un tallat també.
Un talladet també, jo també un tallat, va. Minguella, sé que la pregunta és complicada perquè mai se sap què hagués passat, o mai sabrem què hagués passat, però si Messi no surt ahir, el Barça s'hagués classificat per semis?
Li hagués costat molt, li hagués costat molt, perquè cada vegada jugàvem pitjor. Vull dir, ja el primer temps va tenir molt poca intensitat l'equip, pràcticament no vam xutar la porteria contrària, i a la segona part, clar, si comença a marcar en l'equip contrari, no hi havia una reacció, podríem dir, allò virulenta, una mica el que havia passat al camp del Milan, que va marcar primer el Milan i després, quan esperàvem les reaccions, en van fer el segon. És a dir, estàvem més pel 0-2 que per una altra cosa. I quan miraves la banqueta, traient el Leo, doncs tampoc no veies jugadors que aquells que diuen, home, amb aquest i amb aquest això canviarà. Potser l'Alexis, per la seva garra, el tot això. Jo crec que ahir el Leo una vegada més ens va salvar i espero que el que tingui que ser, que es doni compte de les mancances que té aquesta plantilla i que una vegada acabi tot això li posi mà i millori d'una manera substancial.
Claro, Enrique, el Barça está en semis y eso es una magnífica noticia, pero bueno, queda ese sabor extraño de boca de que tenga que salir Messi a sacarte las castañas del fuego con el equipazo que tienes, ¿no?
Bueno, sí, pero los partidos se complican y el de ayer se le fue complicando poco a poco al Barça porque además tiene problemas atrás, ¿no? Pero bueno, la importancia o la suerte que tiene el Barça, mejor dicho, es que tiene a Messi que aunque esté lesionado puede salir y dar ánimo a los suyos e impresionar al contrario, porque está claro que el Paris Saint-Germain cambió el chip en cuanto vio a Messi en el campo, ¿no? Le entró miedo, ya no se fue para adelante y de hecho, después de empatar el Barça, yo no creo que Valdés tuviera que hacer ninguna parada. Aquel cabezazo de Ibra, que no llega Ibra con la dejada de Alex y poco más.
Sí, y además supongo. El público se calentó, ¿eh? Cuando vio a Messi salir y tal y todo eso, te calientas y entonces son otros detalles. Pero al hilo de lo que decía Minguella, no sé si realmente es problema de que la plantilla es mejorable, porque se ve cuando no está Leo Messi, o es que es una gran plantilla, pero en baja forma.
Hi ha una mica de tot. Vull dir, aquí hi ha jugadors que estan amb problemes físics greus, no? Vull dir, per exemple, el Xavi és un jugador que juga molt tocat molts partits, però com que no té un substitut clar que millori la seva actuació, doncs encara juga. El Villa, bueno, sí, està, però tampoc és el jugador contundent i decisiu que havia sigut en altres èpoques. I després hi ha les manques de jugadors doncs, com el Puyol, com el Mascherano, o com jugadors d'aquest tipus, que si va sumant, doncs són molts jugadors, no? Que hi ha aquesta falta. I llavors és quan et dones compte de que la banqueta, per les circumstàncies que sigui, que ara no és el moment d'analitzar i ja en tindrem temps, doncs no hi ha jugadors de polenta necessària com per tapar els defectes o els fallos que puguin tenir aquests jugadors. I llavors al final et quedes amb la impressió ja històrica de que el Messi tapa moltes mancances no solament de la plantilla, sinó amb la organització del club.
Mirem endavant. Minguella, qui vols pel Barça demà?
Home, demà és evident que tenim d'anar a Dortmund, ho vam dir-ho ahir a la retransmissió. Jo fa temps que no hi vaig, era un estadi magnífic, m'entens? Molt bona gent, molt de groc, se van tots de groc.
Hay miedo al Madrid, o no?
No, però, Pere, però crec que tocarà el Madrid.
Creus que tocarà el Madrid?
Sí, crec que tocarà el Madrid.
Enrique, nos decía Melchor que el Madrid lo que no quiere es el Bayern.
Sí, yo creo que el que quiere, no quiere ni al Bayern ni al Barça, el que quiere es el Borussia Dortmund.
Como todos.
Otro que quiere ir a Dortmund.
Todos quieren el Borussia Dortmund porque
bueno, yo creo que es el equipo de los... Es que los otros tres son los tres mejores equipos del mundo, porque son los tres mejores equipos de Europa y yo no veo en ninguna otra parte mejores equipos de estos tres. No, entonces, claro, nadie quiere enfrentarse entre ellos. Entonces, lógicamente, el Borussia Dortmund es el equipo que parece más accesible.
Os voy a pedir para terminar, Enrique, que me ordenéis de más a menos por potencial a los cuatro semifinalistas, ahora mismo.
Ahora mismo. Yo creo que Bayern, Real Madrid, Barça o Borussia.
Igual que Charlie Resac.
Sí.
El mismo.
Jo també. No, jo també. Jo també me subscribeixo. És evident, el Bayern està durant un final de temporada que crida a crits canviar d'entrenador. Vull dir que això és una evidència.
Pobre Henkes, Pobre Henkes, eh? Va sortir del Madrid després de guanyar una Champions i sortirà del Bayern, veurem després de guanyar quants títols.
Bueno, també van explicar això, que això seria per un dia recordar-ho, que deia que es volia retirar. I aquest li van fer una pirula, que, escolta... Si en vez de fer uns alemans, ho fan uns espanyols o uns italians... Això diem que són uns pirates. Ho han fet els alemans, que diuen que són serios.
O sigui, que, Minguella, posem al Barça ara un esglau per sota del Madrid.
Sí. De totes maneres, sempre hi ha el factor Messi, que si es recupera bé en 10 dies, bueno, quan és la següent eliminatòria, doncs, bueno, llavors torna a agafar un nivell semblant al del Madrid, anem a dir.
Y la última pregunta es, Enrique, ¿a quién le favorece Barça o Madrid jugar a dos o a un partido ahora mismo?
Hombre, yo creo que a dos partidos le favorece más al Madrid, porque yo creo que está más fuerte físicamente, incluso yo creo que está un poco más convencido de sus posibilidades, entonces tiene dos posibilidades para imponerse. Yo creo que ahora mismo en a dos partidos el Madrid preferiria jugar a dos partidos que a uno.
Sí, jo estic d'acord, Minguella, això ha canviat, Fa poc dèiem, no, el Barça millor dos partits que un.
No, bueno, això, bueno, el futbol canvia, afortunadament, no sempre és el mateix, els jugadors canvien de forma, ja, bueno, això és així, si sempre guanyés el mateix seria molt avorrit, i això és el que li dona dinàmica, el factor sorpresa. Ara estem dient aquí, no, que jugui el Borussia, després ens tocarà el Bayern, i direm, hòstia, el Bayern, i tal, però també el guanyarem, i tal, i no sé, bueno, aquesta és una mica la salsa del futbol, tu, vull dir, aquesta imprevisió és el que el fa tan, tan popular, i que, per exemple, ahir anessin 96.000 persones, tu. Bueno, no es fàcil amb un espectacle reunir 96.000 persones.
No és fàcil.
Yo creo que lo mejor es que toque un Bayern-Barça para que Guardiola tenga que sufrir un poco.
Ahí.
Porque lleva 9 meses sabáticos, descansadito, relajado.
Ahora está en Augusta viendo golf.
Que ahora que le acelere un poco a Guardiola el corazón cuando vea que se enfrenta a su equipo de toda la vida con el equipo próximo de suyo del próximo año.
Bueno,
a ver quién quiere que gane.
Tendría morbo. Ahí lo dejamos de momento. Minguella, Ortego, gracias a los dos. Un abrazo, ¿eh?
Vaig a demanar-me un altre caputxino.
Un altre caputxino pel Minguella. Vinga, una altra ronda per tots.
Sigue trabajando esta tarde.
Pompeia.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Esports Cope. Som feliços i ho fem arribar.
Ronald Koeman, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, Ronald, ¿eh?
Muy bien, buena canción, ¿eh?
Yo solo te pido una copita de vino. Felicidades, Ronald.
Gracias.
Es día más importante porque medio chinglo no pasa tan rápido.
Muy bien hablado.
De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Batlloli, bona tarda.
El tema de l'Espanyol és la renovació d'Aguirre i el vestidor se'n parla, clar.
Sí, Diego Coloto ha passat avui per sala de premsa. L'argentí no només vol que segueixi l'entrenador, sinó que si analitzes el que diu, ho dona pràcticament per fet, només a l'espera de la salvació.
No, él fue claro cuando llegó que venía con un objetivo, que era cambiar esa dinámica y conseguir esta salvación o esta permanencia que está tan cerca. Estamos muy a gusto con él, con el cuerpo técnico, y esperamos que una vez que podamos conseguir esto nos den la noticia de que va a seguir y de que va a seguir estando con el grupo.
La permanència primer i després serà l'entrenador que replantegi quins objectius fins al final de Lliga.
No, sabemos que tenemos 13 puntos hacia abajo y 5 puntos hacia arriba. Estamos en una zona de la tabla que para nosotros es a día de hoy la deseada por cómo fue el inicio, y una vez que tengamos el primer objetivo seguramente el míster replanteará todo.
Samuel Elongo viatjarà les properes hores fins a Itàlia per passar consulta dels doctors de l'Inter de Milán. Preocupa la luxació que pateix a l'espatlla dreta i està en l'aire també una participació amb la Itàlia sub-21. I acabo amb una bona notícia. Un jugador de la cantera i ex del primer equip la passada temporada, Jack Vilà, jugarà avui el seu primer partit 10 mesos després d'haver estat operat. El jugador del Milà ha superat problemes al pubis i farà un partidet amb l'equip dels reserves del Milán. Salut i força pel jugador de Mataró.
Bona notícia, sí senyor. Gràcies, Quique.
Adéu.
Anem al bàsquet. Per tenim avui el segon capítol dels quarts de final de l'Eurolliga, Barça-Panathinaikos, una eliminatòria que està molt calenta.
Sí, màxima tensió és el que envolta aquest segon partit entre el Barça i el Panathinaikos, derivat, recordeu, de les greus, molt greus acusacions del president del conjunt grec que ahir explicàvem en aquesta sintonia. El Barça intenta rebaixar la tensió. Hem escoltat a Joan Creus, també a Víctor Sa de les últimes hores, però indirectament avui hem de mirar per saber qui són els àrbitres. Un ucraïnès, Rissik, un francès, Viató i l'italià Paternico. El Barça que té a la mà guanyar i aconseguir mig bitllet per la final a 4 de Londres.
Tenim a Jordi Bartomeu, que és el president de l'Eurolliga. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hi ha preocupació a l'Eurolliga per la pinta que està agafant aquesta eliminatòria entre el Barça i Panathinaikos?
És evident que sempre que el discurs deixa de ser sobre el que passa a la pista, sobre els jugadors, sobre el maco que és l'esport, i s'intenta derivar cap a coses fora de l'esportiu, és evident que nosaltres tenim preocupació. I quan arriba aquesta època de l'any, ja sé que estem bastant acostumats a que això a vegades passi, també és veritat que estem acostumats, que acostuma a passar sempre amb els mateixos equips, però això no deixa de que estiguem preocupats i intentem que la situació es normalitzi, que es tranquil·litzi i que no vagi més enllà.
El president de Panathinaikos ha posat en dubte la honorabilitat dels àrbitres. Això és greu, no?
Sí, és molt greu. Les declaracions que s'han fet són molt greus. Jo diria que no recordo precedents d'aquest tipus de declaracions a l'Eurolliga, i és evident que hi haurà la resposta corresponent amb els procediments legals, amb les garanties legals corresponents, i és evident que això no es passarà. Però avui tenim un altre partit i el que interessa és que la gent entengui que el que juga és jugar a la pista i que tothom intenta fer el millor possible, els jugadors, els entrenadors, els àrbitres, i que evidentment les persones, tots ells són humans, els jugadors s'equivoquen, els àrbitres s'equivoquen, els entrenadors s'equivoquen. Jo crec que un cop partim d'aquest concepte, tots podem ser molt més flexibles i tots també molt exigents, perquè això no vol dir que no tinguem que ser exigents cadascú amb els que hem d'exigir, nosaltres en aquest cas amb els àrbitres.
Entenc que l'Eurolliga està estudiant prendre algun tipus de mesura legal o disciplinària contra el president de Panathinaikos?
Ahir es va obrir ja un expedient sancionador amb el president del Panathinaikos per aquestes declaracions, més enllà del requeriment que jo li vaig fer, que ha estat publicat, de que deixi de fer declaracions per tal de pacificar la situació o per no agreujar-la, així com que s'asseguri que les mesures que van pactar a principi de temporada amb el club que es prendrien, efectivament es portaran a terme a partir del dimarts que ve. Sí. No podem oblidar que el Panathinaikos és un club que ja està en una situació especial dintre l'Eurolliga des del punt de vista de la seguretat, després de la Final Four d'Estambul, i de fet té un compromís de prendre una sèrie de mesures especials en relació a les que prenen els altres clubs, perquè ja n'hi ha precedents. No? Jo li vaig recordar i li vaig requerir que aquestes mesures es portin a 3.000 de màscara, més enllà de l'expedient disciplinari que ja s'ha començat.
Clar, perquè avui al Palau no passarà res, però clar, ara que la sèrie viatjarà la setmana que ve fins a Atenes, allà s'ha d'anar al tanto.
Sí, allà sabem sempre que és un ambient molt, molt, molt calent, un ambient que realment és una atmosfera difícil, però també al mateix temps maca, quan no hi ha violència, i el 99% de les vegades no hi ha violència, i això és el que hem de dir. No hem de presumir les coses que normalment no passen. I en realitat sí que l'ambient és sempre difícil per l'equip contrari, doncs perquè no són 5.000 persones, sinó són 20.000 o 19.000 que animen d'una manera molt efusiva el seu club, i això doncs, evidentment que pot influir, i els altres clubs estan celosos d'aquesta situació. Una altra cosa és que si això deriva a situacions no esportives, nosaltres no podem permetre.
Jordi, una qüestió per part meva. El Barça us ha fet arribar la seva versió de tot això? Vosaltres li heu demanat la seva opinió? Ho dic perquè, per exemple, avui els àrbitres seran mirats amb lupa, especialment.
Bé, no, el Barça no ha fet res. El Barça s'ha posicionat dient nosaltres no volem entrar en aquest discurs, que a mi em sembla que és un posicionament molt, molt correcte, I després avui hi ha tres àrbitres nous, i aquests tres àrbitres nous intentaran fer-ho el millor possible, segur que cometran errors, perquè això és impossible que no els cometin, però aquí del que es tracta és de garantir que els tres àrbitres que van amb les condicions tècniques i mentals per fer aquest partit, cosa que ja puc garantir, i que tota la seva actuació serà absolutament honesta. I que el que hi hagi d'error doncs serà un error humà, com pugui ser la cistella d'un jugador o un passe fallat d'un altre. Avui hi haurà un arbitratge que, com l'altre dia, serà un arbitratge honest. I espero que, a més, sigui encertat.
Una cosa, Jordi, ja que estàs aquí. Fins a quan pot jugar el Barça al Palau Blaugrana amb aquesta cabuda de més o menys 7.000 persones?
Bé, aquest és un tema bastant antic, però bueno, nosaltres estem treballant amb el club, com estem treballant també amb Siena, que era l'altre club que no tenia aquest pavelló. Tenim un acord amb el club, un acord que ha d'actualitzar-se des del moment en els últims mesos han hagut esclateixements nous, molt essencials, com és el fet que el club pretén fer inclús un estadi de futbol nou, que lògicament afectaria la construcció del nou palau, almenys la afectaria amb el que respecta als terminis d'execució i de construcció del nou palau, i per tant nosaltres, davant d'aquesta realitat, que em sembla que és una realitat també positiva, no podem pensar que es complirà absolutament tots els terminis que es van afectar fa un temps. Per tant, estem en el procés de parlar amb el club. Ells, em sembla que durant aquest mes d'abril reben ja un últim informe de les empreses que estan treballant amb això, que ens permetrà ja vislumbrar terminis raonables. La nostra intenció és parlar amb el club i veure com fem aquesta transició. Això és una cosa que portarem les properes setmanes.
Perfecte. Jordi Bertomeu, director general, president de l'Eurolliga, gràcies per estar a Esportscope i que vagi tot bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un darrer apunt, a veure si el que els grecs han generat té un efecte bumerang i se'ls torna en contra un palau ple. Hem parlat amb el club fa pocs minuts i queden poques entrades. La resta, en funció del seient lliure, recordem, aforament del palau, poc més de 7.500 aficionats.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
L'apunt de la NBA que passa per destacar que els Lakers es mantenen en zona de play-off després de guanyar aquesta matinada Portland 106-113. Pau Gasol ha fregat el triple-doble, 23 punts, 9 assistències i 7 rebots. Lakers, 42 victòries, 37 derrotes. Utah, 41-38. Calendari dels Lakers per davant. Golden State, San Antonio i Houston, tots a casa.
¿Podemos ayudar a generar empleo solo con optimismo? Ahora hay una iniciativa que da un paso más.
Si eres empresario o autónomo, ahora tienes apoyo económico directo al contratar personas desempleadas. Infórmate en yosoyempleo.es. Yosoyempleo.es.
Juan Arias, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, Valleri, buena tarde.
Vens de ver al meu admirat Marc Márquez.
Que fue tercero en su debut en MotoGP en el primer premio del Mundial de Motociclismo y ha hablado sobre su expectativa y sobre todo lo que le queda de futuro en los próximos grandes premios después de quedar tercero en su debut en MotoGP.
No està aquest tall de Marc Márquez, que va fer una actuació en el seu primer gran premi en MotoGP espectacular. Marc Márquez, la propera cita d'aquí a 15 dies, novament amb el Mundial de Motociclisme. Anem al Minuto Gil. Gil, superstar!
Bona tarda, companys.
Bona tarda. Hola, Gil.
Va haver-hi patiments ahir, Valleri?
Una mica, sí.
No, ho dic per tornar a la moneda. Tu em vas preguntar després del Galatasaray Madrid. Jo t'ho pregunto després del Barça-PSG.
Jo no vaig patir.
No, sí, jo sé que tu no acostumes a patir. T'admiro, per això, per aquesta...
Tranquilitat, no?
Tranquilitat sí. De no...
Si marca, marca, i si no marca, no marca.
Efectivament, com diria Poli Rincón, no ha sido gol perquè no ha sido gol. Bueno, excuses per carregar-te un entrenador, n'hi ha hagut milers i milers i milers i milers. La més original, la de Luis, la del president de San Marcos de Arica, que es diu Carlos Ferri. Avantpenúltims, a la primera divisió de Xile, Xile del nostre admirat Alvarito García. Total, al seu Facebook personal obre un espai d'opinió dels seguidors i dels simpatitzants del San Marcos d'Arica per veure si es carreguen o no l'entrenador. Això sí, ell d'entrada diu, yo tengo mi idea, pero es solo una apuesta, que puede ser o no una solución, para seguir luchando hasta el último momento. O sea, yo no digo nada, pero, aviam, si vosaltres opineu que ens l'hem de carregar, doncs jo ja em veig legitimat.
Convidant a la gent a carregar-se'l, no?
Efectivament. Última hora. La Premier aprova el ojo del con per la temporada 13-14. Chile negocia Bielsa Colo-Colo.
Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Seguiu a la Copa. Adeu.